Al matí, amb Mireia Sanz.
La pobresa i la desigualtat són les grans xacres de la societat occidental i per fer-hi front les administracions preparen diferents mecanismes. El Vallès Occidental, per exemple, compta amb 121 recursos per fer front a la pobresa i a la desigualtat. Per agrupar-los tots en un sol espai, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través de l'Observatori, ha posat en marxa un mapa de recursos contra la pobresa a la comarca. I podem parlar amb l'Enric Ortega, que és tècnic d'aquest Observatori del Vallès Occidental. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
Per què s'ha decidit elaborar aquest mapa de recursos?
Aquesta decisió va sorgir arran d'una necessitat que van identificar en els treballs que es desenvolupaven a la Comissió Mixta d'Observació Permanent de la Pobresa i la Desigualtat del Vallès Occidental. En aquests informes, una vegada van fer una radiografia de la pobresa a la comarca, un dubte que va sorgir és quins recursos s'estan desenvolupant actualment a la comarca, de quants recursos disposem per lluitar o per fer front a la desigualtat i la pobresa. I els van trobar que hi havia una manca d'informació, una manca d'informació que estigués sistematitzada per poder fer o obtenir una visió de conjunt de tot el que s'estava duent a terme.
Uh-huh. Una manca d'informació envers la ciutadania, que és l'usuari d'aquests recursos definitiu, o també de les pròpies administracions desconeixent tota l'oferta de la qual podien disposar?
Fins i tot de les pròpies organitzacions, perquè a vegades estem pensant que són recursos o iniciatives que s'estan prenent a nivell local. Llavors, a vegades hi ha municipis que desconeixen si hi ha les mateixes iniciatives en altres llocs. En aquest sentit, aquest mapa, un valor d'aquest mapa precisament és poder obtenir aquesta imatge de conjunt, aquesta visió de conjunt, i fins i tot identificar i fer una estimació i quantificar quin és el cost o la despesa que s'està desenvolupant, no?, en aquests àmbits.
Com s'ha elaborat aquest mapa? És a dir, què s'ha tingut en compte per elaborar-lo?
Aquest mapa té una certa trajectòria ja. I ha estat un procés molt complex. En primer lloc, d'identificació, de definició i delimitació del que teníem per recurs. És a dir, què és el que volem buscar, no? Què és el que volem identificar. I aquesta primera fase, que es va desenvolupar entre els mesos de novembre de 2017 i març de 2018, es va elaborar de forma conjunta i amb la col·laboració de diferents agents públics i privats o entitats socials. Una vegada que es van definir els criteris per la recollida d'informació, es va iniciar el procés d'obtenció d'aquesta informació i finalment es va sistematitzar aquestes dades per poder oferir una imatge coherent i que es pogués també difondre al conjunt de la ciutadania i també a les administracions. Els criteris que nosaltres ens centrem en el mapa de recursos, ens centrem en aquests recursos que estan destinats a fer front o a cobrir les necessitats més bàsiques de la població. En l'àmbit sociolaboral, en l'àmbit de l'habitatge i en l'àmbit de la manutenció. I deixem de banda, i això s'ha de quedar molt clar, altres recursos del sistema públic de protecció social, com ara l'educatiu, sanitari o altres recursos. Llavors, aquí ens centrem només en aquests recursos que cobreixen les necessitats més bàsiques de la població.
Clar, i s'han inventariat 121 recursos.
Sí,
la xifra final els ha sorprès o ja esperaven més o menys que anés per aquí?
No teníem una expectativa inicial. de el nombre de recursos que podrien inventariar. Val a dir que no estan tots els recursos identificats, perquè és un procés molt complex de recerca d'informació i no s'han pogut inventariar o identificar tots els recursos, de la mateixa manera que no s'han pogut quantificar el cost estimat o la despesa destinada estimada a aquests recursos per la complexitat que comporta això. Per tant, les xifres en el cas de recursos hi ha alguns que no s'han pogut identificar, però en general crec que el nivell d'informació obtinguda és molt satisfactori.
Clar, vèiem aquests 121 recursos que en total ens deien que sumen 174 milions d'euros de despesa. Uns diners que inverteix o que aplica aquí?
Aquests diners, 174 milions, ja l'he dit que és una estimació. És una estimació que té limitacions per les qüestions que l'he indicat anteriorment. Primer, perquè no s'han pogut identificar tots els recursos, i segon, perquè hi ha alguns recursos que no s'han pogut quantificar per la dificultat que es treba, no? la seva quantificació, la seva mesura. D'aquests 174 milions, el prop del 80%, és a dir, 8 de cada 10, corresponen a recursos de l'àmbit sociolaboral. O sigui, estem parlant de pensions no contributives, l'antiga renda mínima d'inserció. I la resta, que són uns 32,5 milions d'euros, són recursos d'habitatge i energia i manutenció, segregats per grans àmbits.
Uh-huh. Clar, tenint en compte aquests 174 milions d'euros de despesa, qui els posa aquests diners? Són els ajuntaments? Són l'administració central? És el govern de la Generalitat? La Diputació? Qui és l'encarregat de posar el gruix d'aquests diners?
En l'àmbit sociolaboral, que és que recordem, representa el 80% dels recursos en termes monetaris, la major part de la despesa correspon al Ministeri i al Ministeri de Treball del Govern Central, a les administracions centrals, i una altra part al Govern de la Generalitat. En el cas del recursos de manutenció o d'habitatge, la major part de la despesa correspon a l'administració autonòmica, en alguns casos amb la participació de les administracions locals. Les entitats socials representarien una part molt inferior en nivell de despesa, en comparació a les grans xifres de les administracions públiques.
De quina manera es pot consultar tota aquesta informació? Com hi poden accedir els ciutadans?
Doncs hem desenvolupat dues eines que es poden consultar en una cerca al buscador, a qualsevol buscador d'internet. Uh-huh. Una és un arbre, el que anomenem un arbre de contingut o mapa conceptual, en el que els usuaris, els ciutadans, poden anar explorant quins són els recursos que hi ha en cada un dels àmbits i de les línies identificades, amb informació, en alguns casos, molt exhaustiva, perquè hem pogut obtenir molta informació. I, per altra banda, hem desenvolupat el que és un mapa pròpiament dit, de la comarca, en el que a nivell municipal els mitjans o els ciutadans poden consultar, inclús també els tècnics, poden consultar quins recursos hi ha disponibles al seu municipi. Igualment, nosaltres, des de l'Observatori, des del Consell Comarcal de Vallès Occidental, estem oberts a rebre peticions d'informació específica i, en funció del tipus de petició o de consulta, intentarem donar la màxima informació possible.
Clar, com a ciutadà i vist des de fora, el que ens planteja aquesta realitat és que estem oferint uns recursos que sovint no coneixen ni els tècnics de les administracions ni tampoc els propis ciutadans. Per tant, en certa manera, estem oferint uns recursos que no han arribat a la ciutadania?
No diria que no coneixen. Els tècnics que treballen al territori saben i coneixen quins recursos hi ha disponibles. Altra cosa és aprofundir en quins són el nombre de beneficiaris o la quantia que es dedica a aquests recursos. La informació que nosaltres oferim és informació que és informació addicional, informació més profunda i una visió de conjunt. És a dir, els tècnics jo crec que tenen una informació, i els tècnics i professionals tenen una informació molt i una professió molt àmplia de recursos existents. En el cas del ciutadà és cert que potser sovint molta gent no coneix que hi ha recursos disponibles, i en aquest sentit els ajuntaments tenen oficines d'atenció que poden oferir informació sobre aquests recursos.
Però ara també ho podran consultar a través d'aquest mapa, sí, i podran anar a demanar concretament aquell recurs, no?
Exacte, també poden consultar el mapa. Però l'eina sobretot és una eina que no està tan adreçada a que els usuaris obtinguin informació específica sobre, per exemple, com tramitar una determinada ajuda, sinó que el que és una eina més d'anàlisi i de difusió de la informació. Una eina per obtenir informació concreta sobre aquests recursos.
I amb aquesta eina d'anàlisi que s'ha elaborat, quines conclusions en podem extreure? Quina reflexió creu que en pot sortir de tota aquesta informació?
Aquest és el procés següent, no? La següent fase, no? Una vegada que hem obtingut aquesta informació i la hem difós, el procés, la qüestió següent és determinar si hi ha mancats en determinats àmbits, en determinades àrees, o quines no estan ben cobertes, quina és bàsicament això, no? De quines àrees quines parts del mapa dels recursos no estan ben coberts.
I així, en fred, pel que han analitzat fins ara, quines conclusions en poden extreure? És a dir, tenen la sensació que hi ha alguns espais que estan menys atesos que d'altres, que n'hi ha alguns on hi ha moltíssims recursos i potser en d'altres n'hi ha menys? Com ho han vist?
Jo crec que hi ha una mancança generalitzada de recursos per atendre la pobresa i la desigualtat. És que Espanya és un dels països, i Catalunya en concret també, en els que menys es destina al finançament de polítiques de lluita contra la pobresa. I llavors anem en casa generalitzada. Tant en l'àmbit de l'habitatge com en l'àmbit de les necessitats més bàsiques de la població, com la manutenció, la higiene, etc. I també en l'àmbit sociolaboral, les prestacions per fer front a situacions de desocupació també són prestacions amb unes quanties que no són baixes. Llavors, mancances són generalitzades.
Esperen que aquest mapa també sigui objectiu de reflexió entre els polítics que es reuneixen al Consell Comarcal, però també als diferents ajuntaments de la comarca, fins i tot de veure quines ajudes ofereix el municipi del costat i intentar aplicar-les també al meu municipi?
Creiem que sí, perquè el que hem tingut és primer una visió de conjunt. O sigui, sabem que quants recursos es destinen a la comarca. I, per altra banda, el que permet conèixer què es fa a nivell municipal i que altres municipis poden consultar què fan altres, creiem que sí que pot ser una eina molt, 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 molt interessant en aquest sentit.
Aquest no és el primer mapa d'aquestes característiques que s'elabora des del Consell Comarcal, oi?
És el primer mapa, i en aquest sentit volem agrair la col·laboració i el suport de totes les entitats i administracions, tant municipals com supramunicipals, que han col·laborat en la elaboració d'aquest mapa, proporcionant informació no només en l'espai de reflexió inicial, aportant coneixement i metodologia per poder elaborar aquest mapa, sinó també després en el fet que ens han pogut proporcionar informació amb la qual hem pogut treballar.
Però també s'ha treballat al Consell Comarcal sobre el concepte de la desigualtat, oi? Fent un estudiant també quin és l'estat de la desigualtat a la comarca.
Sí, nosaltres, sobretot amb l'impuls de la Comissió Mixta de Pobresa i Desigualtat, hem elaborat diferents estudis i informes sobre pobresa. El primer es va publicar el juny del 2017, en el que vam elaborar un indicador de pobresa i vam poder, amb una sèrie d'indicadors, determinar o poder oferir una dada sobre quin era el nivell de pobresa a la comarca en comparació amb Catalunya i també a nivell municipal. Aquest any hem tornat a elaborar, hem actualitzat la informació. També estem treballant sobre models de garantia de rendes, com la renda garantia universal, i altres estudis estan relacionats com temes de salari, etc.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ofert tota aquesta informació, Enric Ortega, que és tècnic de l'Observatori del Vallès Occidental del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Gràcies per atendre'ns i que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.